De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Aquest cap de setmana torna al Festival de Fado de Barcelona amb moltes activitats, algunes d'elles gratuïtes. Heu de recordar, del 16 al 17 de setembre, aquest cap de setmana, al Centre Artesà Tradicionarios i també a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Sí, el cartell d'aquesta sisena edició del Festival de Fado ofereix dues cites musicals molt especials. D'una banda, el concert instrumental de guitarres portugueses a càrrec de l'Àngelo Freire i el Luis Guerreiro, demà dissabte, al Centre Artesà Tradicionaros. I l'altra, la veu de Raquel Tavares, considerada una de les grans veus de la nova generació de fadistes i després d'uns anys d'absència musical. Diumenge, a la Sala Paral·lel 62. Clar, a banda d'aquests grans concerts, també hi haurà una exposició, el Fado i la guitarra portuguesa, i la visualització d'un documental, Guitarres Portuguesa, d'Ivan Díaz, entre d'altres activitats. Per parlar de totes elles i per endinsar-nos a aquesta hora, la Fabricació pròpia al món del Fado, avui ja ens acompanya a l'estudi en Federico Carmo, ell és director del festival. Federico, què tal, com estàs?
Hola, què tal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. I també l'Àngelo Freire, que és guitarrista, que, por cierto, Àngelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde tienes la guitarra portuguesa?
Aquí
la tienes aquí escondida.
Sí,
¿La quieres? ¿Quieres sí, sácala, sácala.
Sí, así. Conmigo.
¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Qué pasada!
Sí,
¿Nos la presentas? Es muy especial este instrumento.
Sí, sí, sí.
¿Por qué es
muy
tan
bonito.
Especial?
Bien, porque transporta toda alma portuguesa, toda nuestra identidad. Bien, Fado no eras Fado sin la guitarra portuguesa.
Pero ahora has dicho, claro, no es Fado. Yo tenía ya, para empezar, una pregunta, Federico. Bueno, una y muchas preguntas, ¿eh? Pero, claro, tú me decías, yo digo, este verano, mira, he estado en Coimbra y he escuchado fados. Y tú me has dicho, no, si has estado en Coimbra, no has escuchado fados.
Sí, hay mucha esa confusión, ¿no? Mucha gente piensa que en Coimbra se toca igual el fado. Pero el fado es de Lisboa, es la canción de Lisboa. Aunque es la canción nacional también, pero nace en Lisboa, nace en los puertos, en el puerto de Lisboa. Es una canción portaña, como lo es el tango, el flamenco. Y en Coimbra hay la canción de Coimbra, que es distinta. Por ejemplo, las guitarras, hay la guitarra portuguesa de Lisboa y la de Coimbra. Por ejemplo, Ángelo, la que trae es de Coimbra, sí. Pero la afinación de la guitarra es al modo de Lisboa. No la toca como si fuera al modo de Coimbra, es un tono.
¿No sabes si es de Coimbra o de Lisboa por la cabeza?
Sí.
Físicamente lo identificas.
Por arriba, por la cabeza.
Por sí, sí. La de Lisboa tiene un caracol.
Sí, un caracol, forma,
sí,
caracol.
Forma caracol,
vale.
Y esa es de Coimbra, tiene la forma de una lágrima.
Sí.
Y el cuerpo es un poquito más pequeño. La guitarra de Lisboa es un poquito más largo.
Sí.
Y bien, la afinación es diferente también.
Escucha, ¿y en las manos?
Son
¿qué llevas?
Esos son como dos púas.
Vale.
Pero
ya
están abajo de la uña.
Uh-huh.
Pero no tiene dolor.
No te duele.
No me duele, es tranquilo.
Es tranquilo. Federico, dice.
Lo que pasa es que las púas son por una razón. La guitarra portuguesa tiene una particularidad, que las cuerdas,
sí,
son de acero. Entonces, si tocas con tus propias uñas...
Sí, puedes hacer daño, ¿no?
Es relativo. Porque
¿por qué?
Oye, tuvimos guitarristas que tocaban con sus propias uñas.
Uh-huh.
Sí, sí. Carlos Paredes es un de los grandes nombres de la guitarra. Y tocaba con sus propias uñas, pero bien, si tienes uñas muy fuertes,
claro,
puedes
que
tocar
resistan,
con ellas,
vale,
sí.
pero si no
tenemos que usar esas púas.
¿Podemos escuchar un poco en directo,
sí,
a ver cómo suena esta
claro,
guitarra portuguesa? A ver. Ahora estás afinándola, ¿no?
Acostumbramos decir que nos quedamos mitad de nuestra vida afinando y la otra mitad tocando desafinado.
Bueno.
cortito.
Es cortito, pero perfecto para entender. No, es veritat. Esto es lo que, es que, a ver, el concierto de mañana, recordem, mañana a las 8, si no me equivoco, al Centre Tradicionarius, ¿eh? Haréis un homenaje, Ángelo, a las grandes, a los grandes compositores, ¿no? Para guitarra sí. portuguesa es un poco el lema, ¿no? Del concierto de mañana.
No solamente los grandes compositores, pero principalmente nuestras referencias, las mías y de Luis Guerrer. Tenemos, bien, es más viejo que yo, Luis, pero en términos musicales tal vez tenemos las mismas, casi las mismas referencias. Entonces el concierto cuenta la historia de la guitarra y de nuestro crecimiento en cuanto a músicos, por las nuestras referencias.
Claro, eso es interesante lo que se ha aportado, Ángelo, porque Frederico, bueno, os lo pregunto a los dos, ¿no? Vivimos en el siglo XXI, trabajáis con el fado, que es una música, podríamos decir, de raíz, ¿no?
Es con más de 200 años.
Con más de 200 años. Sí. Claro, es fácil esta cohabitación, digamos, con... A ver si me explico, no sé si me entiendes,
sí,
Frederico, ¿eh?
El fado tiene esa capacidad, porque, ¿cómo explicarte? El fado tradicional, porque hay el fado tradicional y el fado canción, eso es otra temática, porque, pero en el fado tradicional el fado tiene unas métricas, es como los palos del flamenco que hay que cumplir. Entonces el fado tiene ¿cuántos fados? ¿60?
Ah, bien, no. Ahora son más de 300, 400 melodías.
Y en esas melodías los fadistas encajan la letra, las poesías. Entonces tú puedes tener hoy una melodía que se cantó hace 100 años con una nueva ropaje, con una nueva letra, con una nueva tónica.
Pero que cumpla las métricas y la estructura melódica y armónica.
Cuarteto, sextillas, quintillas.
Sí, cuadras, quintillas, sextillas, décimas, dodecasílabas, que nosotros llamamos de alexandrinos, versos alexandrinos.
Sí.
Y bien, son las estructuras.
Entonces, dentro de estas métricas, tú puedes poner un poema actual, con una canción
que
habla del día de hoy, que no necesariamente con un poeta, o sea, la misma música, la misma melodía que era cantada. Que era cantada hace 1000 años y hablaba de otros temas, hoy en día se puede cantar con temas modernos, ¿sabes?
Claro, pero Frederico, es lo que tú has dicho ahora, siempre va enlazado la música del fado que acompaña a un poema, ¿no? Eso sí, es necesario, es así, tiene que ser así, ¿no?
Sí, el fado, las primeras letras del fado aparecen por los poetas populares, porque el fado cuando nace precisamente en los puertos, en su inicio se cantaba la vida, el fado canta la vida, o sea, las tristezas, la alegría, lo que pasaba, la vecina que engañaba el marido, qué tal, era lo que el fado contaba. Después con Amalia Rodríguez pasó a...
Grande Amalia Rodríguez.
Es la mayor referencia del fado. Ahí se ha pasado también a entrar los poetas eruditos, El Sandro Nil, Camões, Pessoa, Pedro Almeida Melo, David Mourão Ferreira, y traen al fado una nueva lenguaje, porque empiezan a traer los grandes eruditos que no se cantaban, y para ellos encantados, porque llegaban al pueblo, finalmente sus poemas, que eran leídos por los intelectuales, llegaban a todo mundo. Entonces tiene esa particularidad, ¿no? Pero al inicio eran poetas populares que escribían en el café, en la servilleta y tal, y era así que los fadistas cantaban. Después ha evoluido con Amalia para ser una cosa más erudita también, pero hay poetas populares y eruditos de gran calidad.
Y claro, el fado también se le ha dicho que es esta canción popular portuguesa de carácter melancólico, como el día, como la tarde que hace hoy, ¿no? ¿Estáis de acuerdo o no?
Es melancólico, pero no es necesariamente triste, porque melancólico es una cosa.
Sí, explícanos esto, Ángelo.
Nuestros poemas pueden hablar de amor, y el amor no es siempre triste. El amor es una cosa muy relativa para cada uno de nosotros. El mismo poema tiene significados diferentes para las personas. Y entonces yo puedo cantar amor, puedo cantar la ciudad, el río Tajo, las puentes, el cielo. Bien, tenemos muchas temáticas dentro del fado. Tiene siempre una energía melancólica, pero también triste y también feliz.
Sí, era como te decía, el fado canta la vida, y la vida no es siempre
alegre. La vida no siempre
es siempre triste, ¿no?
Claro.
Y tú tienes dentro del fado tres líneas musicales muy marcantes, que es el corrido, el menor y la moraría. Y el menor es un fado triste, ¿no? Es así más... eso sí es más...
Estamos hablando de
más intenso o más...
Estamos hablando de las bases que deran origen a todas las melodías de fados.
Las bases,
son,
¿no?,
las tres que consideramos los padres y madres de todas las melodías que existen. Fado menor, fado corrido y fado moraría. Esos tres no tienen una melodía específica. Armónicamente, los acordes son simples, son solamente dos acordes, y los fadistas improvisan sobre ellos. Se cantan en cuadras, mayoritariamente, y después cada cantante tiene su estilo y sus melodías. Y
¿mañana vais a improvisar vosotros o no?
Tal vez.
¿Te atreves a improvisar ahora un poco, Ángelo?
Yo lo primero que toqué es el fado menor.
Ah, vale. ¿Y nos va a improvisar otro tema?
El corrido.
Venga, va, a ver cómo suena.
El corrido es alegre.
Se ha notado, ¿eh? Se ha notado, sí, ese punto,
se
¿verdad?
Se
va
ganando la cabecita, así como que pero, más alegre, ¿no?
Pero yo puedo cantar un amor triste con eso.
Claro, es lo que estabas comentando, ¿no, Federico? Que al final, con esta, ¿no? Con esta...
Yo puedo transmitirte algo triste con algo más rítmico. Va a depender de mi energía, mi estado emocional cuando estoy cantando o tocando.
Fijaros que, claro, ahora me comentan, es verdad, vosotros tenéis una palabra en portugués propia que es saudade, ¿no? Sí. ¿Qué significa saudade?
Es como añoranza, es una palabra que tiene...
Pero que en castellano creo que no existe la traducción bien literal de saudade.
Añoranza, es muy parecida a lo que
sería,
es añoranza.
Vale.
Porque es una palabra que puede ser, tú puedes tener saudade, por ejemplo, de una persona que se ha muerto, y tienes saudade porque la extrañas, es como extrañarla.
La echas de menos.
Pero también hay saudades de pasar unas vacaciones en la playa que me han gustado.
En Portugal, entonces, por ejemplo, este verano.
Sí, por ejemplo. Entonces, es una palabra que tiene esta particularidad de poder llevarte a algo triste, algo feliz, pero es un sentimiento de añoranza, de extrañar a algo, de sentir falta de algo. Pero es una palabra portuguesa muy típica y muy utilizada.
¿Y la vinculación con el fado iría como vinculada a este saudade o no? ¿Lo veis o no?
Siendo un estilo porteño, una canción urbana, habla también del mar. Y cuando los navíos se partían, las mujeres y familias sentían esa falta de ellos.
Esa saudade.
Esa saudade.
Claro. Claro, Federico, ahora ya es, si no me equivoco, es la sexta edición, ¿no?, del Festival de Fado. Claro, cuando el Fado sale de Portugal, ¿dónde tiene mejor acogida? O sea, ¿Cataluña tiene buen público de Fado?
Sí, Cataluña tiene un buen público de Fado. Este festival ha empezado en Madrid en 2011, fue la primera edición, al darnos cuenta que a cambio del jazz, del tango, del flamenco, tenían festivales internacionales, el Fado no tenía ningún festival. Entonces empezamos en Madrid en 2011, y de ahí hemos estado creciendo, nos hemos ido a Brasil, a Argentina también por el tango, a Brasil por la relación con Portugal, y de ahí hemos estado creciendo y actualmente estamos ya en 17 países por todo el mundo. Entonces llevamos esta saudade y este fado a todo el mundo.
I de hecho, bueno, estem parlant d'aquest concert dins del marc del Festival Fado de Barcelona, que comença hoy, de hecho, con la exposición, ¿no?, que té una exposició maravillosa.
Sí, empieza mañana. Esa exposición es del Museo del Fado, que nos apoya, y siempre, porque nosotros siempre tenemos un tema distinto cada año que venimos, porque como repetimos siempre todos los años, no íbamos a traer las mismas cosas. Entonces hemos tenido el tema de la historia del fado, las mujeres en el fado, el fado y la poesía, el fado y el mar, el fado y Lisboa, Lisboa, la internacionalización del fado, y este año es el fado y la guitarra.
Porque... es el mejor tema de todos los años.
Es el mejor tema.
Sin duda, Ángelo.
Entonces, por eso hemos decidido invitar a Ángelo, y en este caso también a Luis, para un concierto único, porque son dos genios, dos monstruos de la guitarra portuguesa que no suelen tocar juntos.
Claro, es que esta es otra gran genialidad, ¿no?, del fado, porque vosotros no acostumbráis a tocar.
Es usual usar dos guitarristas acompañando cantantes.
Una voz. Claro. Sí.
Como Amalia. Amalia Rodríguez tocaba con dos guitarristas, sí, una viola de fado y un bajo. Pero no es nada usual ver dos guitarristas tocando así.
Para mañana será una ocasión única, podríamos decir, ¿no?
Imperdible, diría.
Sí, sí.
Claro, otro de los platos fuertes también será el domingo, porque vamos a escuchar la voz de Raquel Tavares.
No Largo da Graça já nasceu o dia, ouço passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros.
Ah, Raquel Tavares, ¿qué puedes decir de Raquel Tavares, Frederico?
Bueno, a mí me encanta Raquel Tavares, es una de mis artistas favoritas, aquí que nadie me escucha, es una de mis artistas favoritas, es una gran fadista, tiene una alma fadista, nació en el barrio, es una fadista a lo antiguo, ¿sabes?
Sí,
a lo antiguo,
de raíz,
con raza, ¿sabes? Sí. Y es increíble, me gusta mucho escucharla y se ha dado la casualidad que hace 2-3 años, en la pandemia, ha decidido hacer una pausa en su carrera y repensar su vida. Y ha dejado de cantar.
Como hizo mucha gente, ¿eh?
Como hizo mucha gente. Pero ya ha sido un poco antes de la pandemia. O sea, vale. No ha sido por la pandemia.
No fue por.
Pero como me gusta tanto escucharla, las hemos hecho un desafío que... Vente a cantar al Festival de Fado.
O sea, ¿y es la primera vez que ella actuará?
Sí, es todo el mundo... En Portugal todo el mundo se quedó porque... ¡Va a regresar, Raquel!
¿Y cómo lo has hecho para conquistarla? Para decir, venga, va, para convencerla.
Porque los artistas saben la importancia que tiene este festival y que ha tenido para sus trayectorias también, porque nosotros hemos logrado llevar artistas a países que no irían si no fuera el festival dando esa oportunidad. Creamos escenarios para que vayan y Raquel tiene un cariño grande por el festival, siempre
ha
estado desde el inicio.
Ha tocado, ¿no? Claro, no es la primera vez que toca, que canta.
Aquí en Barcelona es, y con el festival es. Bueno, no sé si ha venido antes a Barcelona, seguro que sí, pero con el festival será la primera vez. Entonces la hemos hecho el desafío y ya hace 2 años se quedó pensando y finalmente ha decidido, bueno, sí, vamos al festival a cantar. Entonces es una alegría para nosotros porque va a estar aquí en Barcelona. Uh-huh. Estaremos también en Madrid el día 24 de septiembre en el Teatro Real con ella, Marisa, y también un concierto de guitarras con otros 3 guitarras distintos. Y también irá a Sevilla con nosotros y también Ángelo irá a Sevilla con Luis Guerrero y José Manuel Neto, que también es otro enorme guitarrista. Uh-huh. Ese sí también va a ser un concierto de...
Único,
¿eh? Ese es único, pero no creo que ha existido un concierto con 3 guitarristas.
Bueno, ustedes lo hicieron en una disco...
Así, con Carmiño, ¿sí? En Lisboa. Sí, pero era acompañando a una cantante.
Exactamente, pero los 3 juntos es así algo... Sí,
es único, ¿no? O sea, es bastante único. Ángelo, ahora que Luis Guerreiro no nos escucha, bueno, igual sí, pero no lo tenemos aquí, háblanos un poco cómo es actuar con él, cómo es...
Es muy divertido.
¿Sí?
Muy divertido. En primer lugar, es una honra poder compartir el escenario con él, porque cuando yo empecé a tocar, él era ya una gran referencia de la guitarra portuguesa. Y para mí es muy, muy importante estar con él y ser amigo de él. Y bien, el medio, los fados, todo el mundo se conoce. El mundo es muy pequeño. Y bien, los guitarristas son casi todos amigos.
Esto es como una familia, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí,
podríamos
sí,
decirlo
claro,
así, ¿no? Sí, sí, los
pero después tenemos un cariño especial por algunos de ellos. Y Luis es un buen ejemplo de eso.
Bueno, para todos aquellos oyentes que se estén animando, que digan, es que yo mañana y el domingo, ¿no? Quiero vivir este festival de Fado. Frederico, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden conseguir las entradas?
Correr a comprar las entradas.
Correr, ¿eh?
Correr a comprar las entradas.
Pero correr y desde casa, porque sin mojarse.
Sí, no, nosotros tenemos una página web que es festivalfadobarcelona.com y ahí mismo pueden tener todas las indicaciones para comprar las entradas y también aprovechar para decir, como has mencionado hace poco, que el festival no es solo los conciertos, y eso es una parte importante, pero también tenemos las actividades gratuitas, como mencionaba, la exposición, tendremos una película de Iván Díaz sobre la guitarra portuguesa y tenemos una conferencia de un maestro de la guitarra que es Ángelo Freire, que
hombre,
va a dar una conferencia gratuita que la gente pueda acercarse, donde él va a contar y desvendar los secretos de la guitarra portuguesa.
Algunos.
Mira, te iba a pedir uno. Nos das uno, al menos aquí, al Fabricación.
Ya te de dos.
Ah, es verdad. Va, pues dame tres. Mira, no te voy a pedir el tercer secreto, sino te voy a pedir la última actuación en directo. ¿Qué te parece?
Me parece bien.
Sí, Ángelo. Bueno, pues vamos a escucharte un poquito más. Venga.
Bien. Es que debo cantar muy cuadra.
Venga. Porque canta también, y bien.
Por favor. O sea, te vamos a escuchar también ahora en la voz.
Sí, una cuadra solamente.
Una cuadra, venga, va.
Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Chorava por te não ver, por te ver eu choro agora. Mas choro só por querer ver-te a toda hora. Mas choro só por querer ver-te a toda hora. Deixa-te estar a meu lado e não mais te vás embora. Deixa-te estar a meu lado e não mais te vás embora. Para o meu coração coitado, viver na vida uma hora. Para o meu coração coitado, viver na vida uma hora.
A fadista.
Oh, que bonic, muchas gracias.
Gracias.
Que bonic. Que bonic.
Que bonic.
Que bonic. ¿Sabes qué vol dir? ¿Sabes qué significa? Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito. Ángelo Freire, guitarra portuguesa, acompanyat demà per Luis Guerreiro, demà dissabte al Centre Artesà Tradicionarius, en el marc del Festival de Fado de Barcelona, que tindrà lloc demà i diumenge. Federico, mucha suerte. Nosotros emplazamos a todos los oyentes que quieran participar de este festival directamente en festivalfadobarcelona.com. Que tengáis mucha suerte i moltes gràcies per haver passat la tarda aquí.
Gràcies,
que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs vinga, ja hem passat al punt de 4:45 de la tarda. Què fem? Agafem una mica d'aire, marxem a publicitat i a la tornada al mestre Virgili, aquí al Fabricació. Fins ara.
Tallado per a mi, mal ho conheci, eu achei-ho desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Aquest any la caravana circula al matí.
No fotis.
i fa un trajecte el doble de llarg.
Però quan ha de durar, això?
De dilluns a divendres, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia.
6 hores en directe? Això serà insuportable.
No, home, no, tu pots, Joan.
Si ets un animal de ràdio.
Insuportable.
La caravana, el magazín del matí.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel...
Jo crec que 15.000 metres, 6.000 metres és un camp de futbol, metres quadrats...
No.
15.000 en serien 15.
Fabricació pròpia.
Fins i tot amb això m'equivoco.
Des de luego poder mai que t'equivocat. Deu tenir truco aquest assumpte. El parlar dels joves és per anar al juzgat. I dir, àrbit, no permeti aquest orsai. Paraules dantes. Paraules dantes. Paraules dantes.
3 minuts que passen de 4:45 de la tarda i ja sabeu que el Fabricació Pròpia ha arribat al moment de la setmana per parlar de llengua catalana i ja sabeu que els divendres doncs, ens visita a l'estrella, podríem dir, de les lletres en català. Estrella del rock. Com, què?
Del rock.
Què? Com ho veu, això? Mestre Virgili, bona tarda.
Home,
Josep Maria Virgili, senyor Virgili.
Jo vaig formar part d'un grup de folk, però
sí?
A banda d'això, res més.
Ah, sí? Com sí. Es deia el grup de folk?
Es deia Som-hi.
Som-hi?
Sí, sí. I això era els primers anys 70, quan començàvem a fer visible el català.
Fem una cosa, fer visible el català. Nosaltres, ja sabeu que el mestre Virgili està en Fabricació Pròpia els divendres, però avui, que l'altre dia anàvem una mica així, sense guió, però si m'ho permet, fem una mica de repàs de la seva trajectòria. Perquè diria que la... No? Li sembla bé o no?
Sí, sí, sí.
La primera data clau és la del 31 de març del 2016, quan el grup Koiné, que vostè va impulsar, publicava el famós Manifest Koiné. Cito textualment, a veure... Diu, per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent. Vostè com recorda aquell moment i com hauria de ser, no?
Home, va ser un moment molt de molt gojós, de molt de goig, la presentació del Manifest Koiné. Hi havíem treballat més d'un any, un any i mig, ben bé, o gairebé dos, preparant-lo, no? Tot una colla de gent, 14 persones, no? Reunint-nos tot sovint, no? I fent aportacions, debatent les coses per correu electrònic.
Per correu electrònic, clar.
Primer per correu electrònic, després presencialment, no? I va ser molt una gran emoció, molt emocionant, sí, sí.
I com hauria de ser aquest procés, mestre, de normalització lingüística?
Bé, hauria de ser un procés amb cara i ulls, no? Perquè de normalització lingüística el que s'ha fet és molt poca cosa comparat amb el que convindria de fer. Hem fet ben poca cosa, no? Hauríem de fer moltíssim més. I, a més, la cosa que més ens va enquimerar va ser que doncs, hi havia molts polítics que deien en la Catalunya independent que aleshores es veia a prop. Després hem vist
que no
ha estat tan a prop. Ja veurem quan arribarà la Catalunya independent i si la veurem mai. Doncs deien, no, en la Catalunya independent, en la qüestió lingüística, no ha de canviar res.
Res.
És a dir, continuarem igual com ara, no? Doncs bé, si hem de continuar com estem ara, doncs això vol dir la mort del català a mitjà termini. Els processos de canvis lingüístics, de tota mena, tant els interns de la llengua com els externs, com els de desaparició d'una llengua, doncs són molt lents. No són tan lents com els canvis geològics, no? Que sempre diuen que són lentíssims, no? Ja ho sabem. Però també són molt, molt lents. Vull dir que cap dels oients veurà la desaparició del català.
Cap dels oients?
Cap dels oients. Ni tan sols els nens més petits veurà la desaparició del català. Però sí que pot veure la residualització del català. I els nets d'aquests nens que no veuran la desaparició del català sí que el podrien desaparèixer si no canviem les coses.
I què hauria de passar per canviar les coses? O sigui, què hauríem de fer? Què estem fent malament?
Doncs el principal és que el català hauria de ser la llengua preeminent de Catalunya, cosa que ara no és. Ara és una llengua subordinada al castellà, és una llengua de segona, no? que s'arracona doncs, tot sovint, no? Doncs això seria la cosa bàsica, no?
Oh, de fet, aquesta setmana coneixíem que dimarts que ve, per primera vegada, segur que ho ha seguit, es podrà
sí.
No? Parlar en català al Congrés.
Sí, sí.
Però hi havia molta gent que deia, bé, però també estaria bé poder parlar català als bars, no? Primer s'hauria de poder parlar català als bars, al CAP, quan vas al metge.
Sí, 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 exactament. I, per exemple, la retolació hauria de ser tota en català.
Ah.
La qual cosa no exclou que, si algú ho considera oportú, posar-la també en altres llengües. Però els rètols en català haurien de ser imprescindibles a tot arreu, no? Mm-hmm. És a dir, s'hauria de poder viure en català. És a dir, una persona que no sàpiga català, que només sàpiga català, volia dir,
sí.
Dispenseu-me, una persona que només sàpiga català hauria de poder anar a tot arreu. Si troben catalans del nord, és a dir, catalans del nord, allà, que doncs allà els imposen el francès i que saben català i francès,
però
no saben espanyol, no saben castellà, venen aquí, pel motiu que sigui, per fer turisme o perquè venen, i doncs es troben que no es poden moure. No es poden moure perquè en tot de llocs els exigeixen que diguin les coses en català, els posen rètols en castellà i que ells no entenen, no? Com pot ser que a Catalunya hi hagi tot de retolacions en castellà sense la versió catalana?
Per tant, professor Virgili, tornant una mica al que està explicant, vostè també, com dèiem a l'inici, també forma part del Cercle Vallcorba, entitat defensora de la llengua catalana no acastellanada. Pel que està dient, el castellà és el principal problema per la supervivència del català?
Avui dia sí. Avui dia el principal problema per la supervivència del català és el castellà. No és l'anglès, com a vegades hi ha gent,
sí, hi ha molta gent que
ho pensa. Sí. No. L'anglès és un problema minúscul al costat del problema del castellà, perquè jo no veig cap bar que hi hagi tot aquest bar mateix d'aquí. Jo sóc cordobista,
no
ho veig.
De Lugo, sí.
En aquesta distància no ho veig, però podria ser que ho tingués tot en castellà. Jo no he vist mai cap bar que tingui
el
que ofereix en anglès. I diu, ostres, està en anglès i no hi ha la versió ni en castellà ni en català. No m'hi trobo. En canvi, de bars que només, bars, restaurants, etc, que en els rètols que tenen a fora, a la pissarra, on diuen els plats que tenen, només és en castellà, doncs gairebé tots. Gairebé tots. L'estrany, que l'has de cercar no sé on, és que en trobis un que ho tingui en català.
Yeah.
No? Clar, llavors que et diguin, no, a la Catalunya independent, en qüestió de llengua, no ha de canviar res. No? A veure, i això ho emmarcàvem en la idea bàsica, que el català és la llengua de Catalunya, i no n'hi ha d'altra de llengua de Catalunya. Perquè hi ha gent que això ho té com molt mal entès, aquesta idea de dir és que els catalans són bilingües. Veiem, hi ha persones que sí que,
ho són. Sí,
hi ha persones que són bilingües per les seves circumstàncies personals.
Sí.
Però, en general, els catalans, la societat catalana, no és bilingüe, és bilingüitzada. L'han obligat a aprendre una llengua forastera perquè forma part de l'estat espanyol, i la zona que forma part de l'estat francès l'han obligat a aprendre una altra llengua, que és el francès.
Clar, però
no?
També és enriquidor, no?, d'una banda. O com ho veu vostè, això?
És enriquidor si no t'obliguen. Clar, l'enriquidor seria que el català tingués totes les prerrogatives i que, en acabat, qui vulgui aprendre castellà tingués totes les facilitats i no hi hagués cap mena d'inconvenient per aprendre el castellà i per fer-lo servir, si es vol. Però el que no pot ser és que no et puguis moure per Catalunya sense només en català. Clar, llavors dius, ah, hi ha estrangers que quan arriben aquí, doncs el que fan és primer aprendre castellà. I en acabat, si escau, ja aprendrem català. Jo ho entenc, que passi això, perquè aquella persona, només aprèn català, doncs no es podrà moure per molts llocs, no?
Doncs aquesta és una bona reflexió que ens fa avui el mestre Virgili Ejar. Que bona tarda, per cert.
Què tal?
Bona tarda.
Bon despús-dinar.
Professor
Virgili. Sí.
No? Seria... No.
Perdoni, que he arribat
bon
una...
Bon dia tot el dia.
Bon dia tot el dia. Sí. Jo he vingut una mica tard perquè estava repassant els apunts, perquè sí que és veritat que la setmana passada ja vaig prendre moltes notes. Ara també n'he pres moltes, però és això, que estava repassant l'última hora i se'ns ha fet tard.
Avui sí, també sí, li volíem preguntar al mestre Virgili un concepte lingüístic. De fet, li preguntarem cada setmana. Mestre, avui de què ens volia parlar?
Avui us volia parlar del vocatiu.
Què és el vocatiu? A veure.
Exactament. El vocatiu és un mot o grup de mots que funcionen com si fos un sol, que serveix per cridar l'atenció d'algú.
Ep.
Pot ser el nom propi de la persona a qui ens referim.
Sí.
O una característica d'aquesta persona. Per exemple...
Per exemple.
Joan, Maria, no?
Val.
O noi, si és un noi i no sabem com se diu, noi, senyora,
ep,
no? O bé, això seria una interjecció.
Ah, veu.
Això ja no seria un vocatiu pròpiament dit.
Sempre ha de ser un nom propi?
No, perquè si
diem... Noia.
Noia, sí. Senyora.
Però, per exemple, tu, no.
Sí, també.
Ah, també.
El que passa que tu és com una miqueta...
Despectiu, eh?
Sí, una miqueta poc sí. educat sí. cridar una persona dient tu.
Tu?
Sí, però estrictament, si ho fem, seria un vocatiu, també.
S'està perdent, per cert, la forma vostè, no? Vostè.
Bueno, millor que es perdi vostè. La forma vostè.
Ah, sí, eh?
Sí.
Per què?
Hauria estat perduda a hores d'ara.
Oh?
Sí, sí.
Per què?
Per anar bé. Home, perquè el vostè no és un tractament català.
Ah,
el vostè no és un tractament català, és un tractament que l'hem calcat del castellà. És un tractament que... El castellà és la sola llengua que té aquest tractament.
Yeah.
Totes les llengües que tenen dos tractaments tenen el vos. Tenen el vos.
Per tant, que
per exemple, el francès diu vos. No?
A l'alemany té també una forma de no, vostè.
És que no sé alemany. I jo no sé si és vostè o és vos.
Perquè... Ah, esclar, bé.
No sé prou alemany.
La diferència rau aquí entre el vostè i el vos, d'aquesta forma.
Sí, el català té dos tractaments, podríem dir genuïns, que són el tu, per la gent que coneixem, i el vos, per la gent desconeguda, no? Adulta. No? I el vostè, que s'ha sobreposat, d'origen castellà.
Per tant, mestre, no? Hauria de ser en català, diguéssim. L'altre dia ja vam aprendre que no s'ha de dir català correcte. Bon català, no? En bon català...
Bé, és com ho dic jo.
Va, això, doncs,
com ho dic jo, perquè
el mot
correcte és molt polèmic,
sí.
I llavors ja es confon amb normatiu,
sí,
i té tota una sèrie de galinyaines que no...
Bon correcte, bon català,
sí.
Que és la manera que ho direm, a Harke, sembla que així.
Sí.
És el vos, no és el vostè.
Exactament.
Val.
El vos marca una proximitat, també, que no marca el vostè. El vostè és com molt... I aleshores, com que el vostè marca un gran distanciament, no? Això també ha ajudat a generalitzar el tu. I aquesta generalització del tu, a parer meu, no és encertada. És a dir, no és encertat que jo entri en una sabateria...
Que no coneixes, no?
Sí, de res. I me surt una persona, un venedor, i em tracta de tu. I no em coneix de res. Això no és normal. Però, esclar, si m'ha de tractar de vostè, dius... sobretot si la persona és jove, potser encara amb mi, dius, mira, potser sí que se sentiria còmode tractant-me de vostè. Però si el client té 30 anys, doncs aquella persona potser no se sent còmode. I llavors el tracta de tu.
De tu.
Però això no és correcte, perquè és un desconegut. Encara que tingui 30 anys o encara que en tingués 20, si és adult, i llavors l'hauria de tractar de vos, que és com es feia com anys enrere. És a dir, anys enrere es tractava de vos, i això es pot veure en tot de frases fetes i de locucions...
Que sempre no? surt el vos.
Que sempre surt el vos.
Mira, abans
no?
que parlàvem de l'alemany, precisament aquesta forma del, en alemany és el sie, és veritat que l'utilitzen... és la, diguéssim, la forma d'adreçar-se a l'altra persona més formal, més educada, i s'utilitza en el dia a dia, al carrer. Sí, aquí sí, l'hem perdut sí, molt, sí. El vostè.
Li volia vostè comentar... l'hauríem de perdre i el que hauríem de fer és recuperar el vos.
Però li volia comentar també que a nivell d'institucions, és a dir, quan ens dirigim, per exemple, o quan el president de la Generalitat, sí que és veritat que s'utilitza el vostè, no?, aquesta forma, però fins sí, i tot les institucions públiques.
Però és
no?
que les institucions públiques, en principi, no tenen tampoc gaire criteri lingüístic. Només cal que mireu els anuncis que fan i coses d'això, que són plens d'errades. Vull dir que no, això tampoc ens ha de sorprendre. Yeah. No? Vull dir, i no ho dic a tall de crítica, eh? Perquè la renovació i la millora de la llengua catalana hauria d'afectar tots els àmbits.
Tots els àmbits.
Tots els àmbits. L'àmbit polític, institucional, tots completament, no?
Mestre, i en quin punt, que potser diràs que em preguntes una obvietat, Mercè, però passem del... Vostè ja ens ha donat alguna pista, eh? Del vos al tu, perquè vostè...
Quan aquella persona vos, ja és prou
vostè
coneguda.
Quan, vos quan ho talla, diguéssim. Quan ja és
quan, prou... Quan aquella persona ja hi ha parlat algun dia, ja...
Sí, ja... ja...
Sí. Però... Si entres...
jo encara sóc tu per vos o...
Jo ja et podria tractar de tu.
Ja em va, Marta.
Sí. Abans sí que és veritat que, per exemple, a casa meva els avis sempre els tractàvem de vostè,
sempre.
Però és que els meus avis, els seus pares, de vos.
Sí, i aquí el que va passar és un tall intergeneracional. És a dir, sempre la gent gran de la casa, és a dir, la generació superior, diguéssim, els fills en relació als pares i els oncles i les ties,
sí.
No? Sempre els tractaven de vos, i els germans i els cosins de tu. No? És a dir, quan hi havia un salt generacional, es tractava de vos. Però després, per castellanització, aquest vos es va canviar per vostè. Llavors, en una determinada època, quan jo era jovenet, per exemple, feia l'efecte que el vos era per la gent gran, perquè el vos ho dèiem a l'avi. En canvi, el pare i la mare el tractàvem de vostè. I semblava que el vos era una cosa antiga. Doncs molt bé, el vos era la forma catalana i el vostè és una forma que vam adoptar per castellanisme, perquè els avis meus, els besavis en el vostre cas, doncs sempre se'ls va tractar de vos. I penseu, per exemple, en francès, és que jo d'alemany no en sé, però...
És que, clar, és que està parlant amb Marta Harke, que ja l'anirà coneixent, mestre. Que,
sí.
Quants idiomes parles, Harke?
Bueno, a veure...
Bastants.
No, sí. L'alemany, per exemple, sí que el parlo.
Doncs si tinc un dubte d'alemany...
Cap a la Harke.
Ja us el consultaré. però, per exemple, en francès, que el puc parlar malament, però el puc parlar,
sí.
Doncs vos, en francès, es diu vous. És a dir, vous és vos. És exactament el mateix mot. Té exactament el mateix origen. Una O tancada en català és una U en francès. I en francès, no, en cap botiga, et tractaran de toi. Et tractaran sempre de vous.
És veritat.
Vull dir, sempre diuen vous els francesos. Clar, els desconeguts. En canvi, aquí... per influència, perquè ho fan en castellà s'estès el tractament.
El que és que vous voulez, no? Clàssic
sí.
Francès, ja t'ho indica.
Sí.
Què vol vostè?
Fem
vos?
Una cosa, que ens queden pocs minuts, que passa temps volant, quan tenim el mestre Virgili, ens agradaria tenir-lo cada dia, però és impossible. Agraïm, per cert, mestre, que vostè ve de Riudoms.
De Riudoms.
Com ha estat aquest trajecte avui, plujós?
Molt bé. Ha començat a ploure quan arribava.
Ah.
Perquè hi havia... Per la ràdio han dit que hi havia una incidència a Vilanova.
Sí.
I aleshores dic, agafa el tren d'abans. I també he vingut amb el tren d'abans per no fer tard. I aleshores, just arribar a Barcelona, s'ha posat a ploure.
Doncs el que deies que amb el mestre Virgili nosaltres ens trobem sovint en què, Harke, volem dir alguna cosa, però ens surt la paraula en castellà. Això ens ha passat bastant. Mestre, hem recopilat alguns mots que sabem que són incorrectes. Volem que ens ajudi.
Sí, però primer tenim pendent...
A què teníem pendent, encara?
Teníem pendent el
coletazo.
Ah,
si no, llavors,
sí.
Ja no ens en recordarem la setmana entrant.
Sort vostre, que és...
Ho té tot al cap.
Ho té tot al cap,
exacte. No, al cap no. En aquesta llibreta que he portat...
Què hem de fer amb
aquest,
el coletazo?
En aquest quadern, veus ara? S'ha esmunyit un castellanisme. Llibreta és un castellanisme.
No podem dir llibreta.
No, el mot català és quadern.
El quadern. Sí, doncs sí, sí. Què hem de fer amb aquest coletazo?
Perdoni, disculpi. Aleshores, quaderno en castellà seria que han adoptat la paraula del català?
No, 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 no forçosament. És a dir, el català i el castellà són dues llengües romàniques. Com que són dues llengües romàniques, venen totes dues del llatí i aleshores tenen moltes concordances, no? Mm. I, per tant, quan un mot català sembla un mot castellà o viceversa, no forçosament ni és un castellanisme ni en castellà és un catalanisme. És una coincidència. Això passa, per exemple, amb el mot arena, no? Que hi ha gent que es pensa que s'ha de dir sorra forçosament, no? De fet, en català antic sempre es deia arena. Arreu, no?
Bon català, arena?
Sí, és bon català, arena, i tant, i tant. Al sud no es diu altra cosa. És a dir, sorra només es diu del català central cap al nord.
Cap al nord.
Sí, sí. I ja dic, i el català antic es deia arena arreu, no? Només cal que penseu, viles que ara diuen sorra, com és Arenys de Mar i Arenys de Munt, Arenys deriva d'arena, no? Ara a Terrassa diuen sorra,
ha dit
però...
Terrassa, Jarquem.
Sí, a Terrassa... Em toca de prop, això.
Ah, doncs a Terrassa ara la gent deuen dir sorra, no? Però, en canvi, a la Riera es diu de les arenes.
És veritat.
Com és que aquella riera li van posar de les arenes?
Clar.
Hi devia haver arena, i llavors li van posar la riera de les arenes, no de les sorres.
Compte, passa pel barri de les arenes. Però estem allà mateix, eh?
El barri de les arenes es diu per la riera, no viceversa.
Fem una cosa, tornem a aquest coletazo, que si no ens quedarà pendent pel proper dia,
sí,
mestre.
Sí, sí, mira, m'han dit ròssec, per exemple, el ròssec de la pandèmia, les darreres convulsions... les darreres convulsions de la víctima, els darrers espaternecs de la víctima, o si és amb el significat...
Espaternecs.
Sí.
És maca, aquesta paraula, m'agrada.
És bonica.
És molt bonica. Maca.
Maca és un castellanisme. Va, és un castellanisme, a més,
ja
relativament Pasca. Modern.
Clar.
És maja.
Sí.
Els nostres avis, o els
bonica.
Vostres besavis, no sabien pronunciar la jota castellana, i llavors majo no ho sabien dir i deien maco. També hi deien quefe.
Quefe?
Per dir jefe. Els nostres, els meus avis
sí.
I els vostres besavis.
Sí.
Potser vosaltres ja no heu conegut gent que deien quefe, no?
Clar, i ara que diu avis, terra ferma és la padrí i la padrina.
Sí, 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 sí. Sí, perquè hi havia el costum que... El padrí de bateig era, en els dos primers fills, era sempre els avis.
Els avis.
Sí.
Val, doncs, coletazo.
Encreuats.
Encreuats. Sempre és veritat
sí.
Que hi havia aquella...
El primer fill, l'avi patern, era el padrí, i l'àvia materna era la padrina, el segon fill de l'inrevés, i dels tercers fills en endavant, i llavors ja cercaven altra gent.
Fem una cosa, abans de marxar...
Abans d'anar-se'n...
Ai, és que ho he dit expressament. Clar, què passa? Acabem secció comentant una errada i ha començat malament. Marxar?
Sí.
Què hem de fer, marxar?
Doncs anar-se'n tirar.
Que està,
abans de tocar el dos,
clar.
Si es vol fer més com més informal, abans de tocar el dos...
Però, per tant, no està ben dit.
Marxar, en aquest significat, no.
No.
No, no. Tot i que el verb marxar és correcte amb quatre significats més.
A veure.
Que són els quatre significats que té a totes les llengües del nostre entorn. Comencem per dir que el verb marxar és un francesisme. Aquest mot ve del francès. Eh? I en francès, marcher, significa marcar. Eh? És allò de la C-A en català, en francès és xa. Vaca, baixa. Blanca, blanxa. No? Per tant, marcar, marxer.
Marxer.
Supermercat,
marxer.
Supermarxer.
Clar.
Per exemple. Aleshores, marxer era marcar el pas als soldats. Aquest era el significat originari. Per tant, marxer era marcar el pas als soldats. És el significat primitiu, podríem dir. I amb aquest significat, marxar, amb aquest significat, és correcte.
És correcte.
Després, si els soldats anaven marcant el pas cap a un objectiu militar, doncs anar cap a un objectiu militar, encara que modernament ja no es fa marcant el pas, perquè avui dia, sí, és a dir, el desembarcament de Normandia, els nord-americans cap a París, no, doncs marxen cap a París, sí, i no anaven marcant el pas, anaven amb vehicles normalment i alguns a peu, no? Però també es pot dir marxar figuradament, no? Després, fer una marxa esportiva.
Ah.
Eh? També és...
Sí. És correcte.
Sí. Malgrat que no surt el diccionari. És com el curiós. Ah. El diccionari que no li han posat. Vaja, llevat que li hagin posat faci molt poc. Sí. Doncs fer una marxa esportiva, de dir el Kilian Jornet marxant per la muntanya, va, però marxant no anar-se'n d'un lloc, no, sinó no, no, marxant per la muntanya.
En moviment.
En moviment, no? Eh? I finalment... també figuradament, doncs marxar, com marxa el negoci, un negoci que marxa bé o un negoci que marxa malament, una màquina que marxa bé, que marxa malament, aquests quatre significats, aquest mot ha passat a l'anglès, to march, ha passat a l'italià, marchare, ha passat, suposo, a l'alemany, no ho sé, però suposo que sí, també.
Sí, però aquí és anar, aleshores posen un prefix o un sufix en funció de si volen dir a quina direcció, perquè, és clar, si tu vas cap allà o si tu vens cap aquí. Sí, sí. Varia la paraula.
D'acord, d'acord. Però vull dir, amb aquest significat... I llavors, també va passar... Sí, aquest sí, significat també va passar al castellà, sí, no? Però ara ha passat a totes les llengües de l'entorn. Però només el castellà li va donar el significat d'anar-se'n d'un lloc. Un significat que és exclusivament castellà.
Castellà.
Per això quan dic que marxar amb el significat d'anar-se'n és un castellanisme.
És a dir, ara marxo. No.
És a dir, tot i que el mot és d'arrel francesa, sí, originalment, i se li dona un significat que és exclusivament castellà, castellà. Perquè ni tan sols els francesos ho diuen, això. Els francesos, quan se'n van d'un lloc, diuen «je m'en vais», o diuen «je pars». No? No ho diuen «je marxo».
Parteixo. Clar.
Sí, je pars, que vol dir jo parteixo, que aquest verb, tot i que concordi amb el castellà, jo parto, també és català, perquè ve del llatí, diguéssim allò que dèiem abans, que sí, a vegades hi ha concordances català-castellà que són del tot encertades, i aleshores dir aquest significat de marxo amb el significat de tiro, me'n vaig, toco el dos, fumo el camp, més col·loquialment.
Més col·loquial. Doncs... A mi m'agrada tocar el dos.
Sí, una expressió que, no?, que anys enrere se sentia molt, molt.
I ara s'ha perdut, potser.
Ja, sí, sí, sí. Ja fa anys que no sento dir tocar el dos.
Hem de tocar el dos, però res, momentàniament, perquè arribarem al punt de les 5, ens posarem el dia amb els principals titulars i després tornem amb la darrera hora. Ja tenim dues paraules per la setmana que ve.
Sí.
Fasca.
Com?
Fasca,
ah,
que es diu... Sap a què em
refereixo? Sí, sí, sí.
Maig, va, on parlarem la setmana que ve, amb el mestre Virgili. Temps de notícies. Paraules d'anglès.